El suplement, amb Roger Escapa.
Sense esquerdes, un discurs que commourà els jurats. Aquests casos mai se'm resisteixen. Tu fes-me cas i quedaràs en llibertat. Però aquelles paraules tan boniques...
A ritme de la Ludwig van, ara al suplement un home que s'ha fet un tip de pronunciar discursos per commoure el jurat. Fa 23 anys que al seu armari hi deu guardar unes quantes togues. Les ha fet servir per defensar Jordi Cuixart al judici del procés, la família d'Helena Jubany, encausats pel tsunami democràtic, o més recentment també l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, implicat en la trama Koldo. Advocat per herència familiar, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya entre el 2015 i el 2017, i a les estones lliures, si és que en té, també novel·lista. Acaba de publicar Els jardins de la Nora amb l'editorial Univers, una història que ens trasllada a la Girona de l'època franquista a través dels ulls d'una nena austríaca. Avui al suplement, a aquesta hora, el Benet Salellas. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Com estem?
Bé, molt bé.
Com a novel·lista avui, en qualitat de novel·lista de totes aquestes carpetes que tens. D'on treus el temps, Benet?
Bueno, intento ser molt disciplinat i sobretot que la feina, a la part més professional, no se'ns cruspeixi tot el temps. I igual com intento reservar sempre una part per la qüestió familiar i de cures, doncs m'agrada tenir un espai per mi, i l'espai per mi darrerament l'he dedicat bastant a escriure, que és una afició, diguem-ne, una necessitat que he tingut de sempre.
Qui és la Nora?
La Nora és la mare d'un amic meu. De fet, jo aquesta història la conec arran de que me l'expliqui doncs un amic, i és una nena austríaca que arriba a Girona en una mena de comboi que es va organitzar a finals dels 40, en què van venir molts infants austríacs a l'estat espanyol en una mena de rentat de cara d'aquests que feia Franco de tant en tant. I eren estades temporals, i en el cas de la Nora de la novel·la, doncs va ser una estada que es va convertir en definitiva, perquè la família amb qui estava a Girona doncs la va adoptar. I per tant, doncs, el llibre dels Jardins de la Nora ens expliquen com aquesta Nora arriba a Girona i com creix en aquesta ciutat dels anys 50, 60. No?
I s'hi queda, no? La promesa era que tornaria, ella és de les poques que es queda aquí.
Efectivament, és, almenys de les de Girona, és l'única que es queda, i allà doncs, bueno, creix i acaba formant una família a Girona, i avui doncs els seus fills i nets doncs viuen a aquesta ciutat.
I els jardins?
Els jardins és un espai físic i segurament simbòlic també de la pròpia Nora. Són uns jardins que en l'actualitat es diuen els jardins del doctor Figueres, que és el nom del pare, diguem-ne, adoptiu de la Nora. I és un lloc on hi havia hagut una casa d'estiueig de la família Figueres, als afores de Girona. I crec que és un lloc molt estimat per la Nora, i que, bé, acaba desapareixent. I d'alguna manera el llibre explica aquesta decisió controvertida d'aquesta desaparició de la casa d'estiueig i d'aquests jardins que acaben d'alguna manera passant dels Figueres a la ciutat.
Uns jardins que tu proposes d'alguna manera que estiguin als jardins de la Nora. Si vols traslladar aquesta proposta a l'alcalde, ho tens fàcil, tu.
Sí, veig que has anat directe al final de la història. Sí, és fàcil. El que passa que es tracta d'alguna manera de... Bueno, el llibre no és només la història de la Nora, sinó que és també la història de la ciutat.
I de la Girona franquista.
Efectivament. Llavors van dialogant, i en aquest diàleg, doncs, al final del llibre proposa una solució.
Suposo que t'ha acompanyat també aquesta Girona franquista, malgrat que... quin any vas néixer, tu?
El 77.
El 77, just amb el dictador acabat de morir pràcticament, però tot allò encara respirava, no?
Sí, de fet... Jo crec que és una mica un dels motius pels que acabo desenvolupant aquesta història. Tenia ganes també de fer sortir doncs, que existeix, no? Al final, una Girona que dona suport a Franco, la família Figueres, que acull a la Nora. Doncs el doctor Figueres és membre de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Confraria de Manaies, és a dir, del que són les grans institucions, no?, socioreligioses de la ciutat. I, bueno, jo tenia ganes de parlar-ne també d'aquesta quotidianitat de la Girona franquista, perquè és la base també de moltes de les coses que han seguit després.
Amb quin objectiu acollien aquests nens i nenes austríacs aquestes famílies? Bé, perquè això... realment tenien el desig de tenir més fills, o perquè necessitaven d'alguna manera ajuda a casa? Aquests... O per netejar la seva consciència?
És a dir, clar, aquests nanos realment són infants amb necessitats econòmiques, essencialment, i de salut, en alguns casos. Estem parlant de l'any 49, i per tant, doncs, en la postguerra, no, austríaca, i per tant, en una situació molt complicada a Viena. I per tant, el que fa Càritas és d'alguna manera, acollir aquests infants que tenen aquesta necessitat en famílies, generalment famílies que són del règim, i que, per tant, jo crec que es combinen aquí moltes coses, no? Gent que probablement ho fa amb la millor de les intencions i altra gent que potser ho fa una mica més per quedar bé. Però vaig tenir l'oportunitat d'estar a Viena i de conèixer algunes d'aquestes nenes d'Àustria que encara viuen allà, i hi ha històries precioses de vincles familiars, no?, entre aquestes, o que avui són àvies, no?, aquestes àvies vieneses i les seves famílies respectives catalanes, no? No és el cas de la Nora, però, diguem-ne, hi van haver històries molt boniques, també.
Continues vivint a Girona, tu?
Sí.
No deus poder fer dues passes sense que t'aturi algú. Us deu passar els dos germans, això.
Bueno, a mi em passa...
Qui està més sol·licitat, ara?
Jo crec que l'alcalde, no? Hauríem de dir això. Jo crec que... A més, hi ha un fenomen molt, molt divertit, que és que la gent ens confon, que jo crec que físicament no ens assemblem tant, però...
Et diuen Lluc, o et diuen alcalde.
Lluc, alcalde, i llavors la gent et fa competicions i comentaris i crítiques, i llavors, bueno...
El segueixes la corrent o el desmenteixes sempre?
No, jo el desmenteixo sempre.
D'acord.
No tinc cap interès a fer d'alcalde. No, gens.
L'etapa política està apartada?
Bueno, jo he fet política sempre, tota la vida, i per tant jo crec que forma part de la meva personalitat i de la meva manera de viure. La política institucional, si vols dir-ne així, doncs ara mateix no està en el meu dia a dia.
Tots dos sou fills del Sebastià Salellas, el coneixien com l'advocat dels pobres, d'alguna manera, no? Com et va marcar aquesta figura paterna, que vau perdre molt aviat? També per exercir el teu ofici amb tant d'èxit i amb tants casos tan diferents?
Bueno, m'ha marcat, clar, de moltes maneres. Jo vaig poder-hi treballar encara amb ell 5 anys i, per tant, vaig aprendre moltes coses de l'ofici, no?, des d'una perspectiva, si vols, més tècnica o de mestre, no?, en el que és una professió que té un aspecte que és molt això d'ofici, no?, d'aprendre a partir d'algú que te n'ensenya, no? Hi ha, evidentment, tot un esquema de valors, de manera d'entendre la professió, d'ètica, en practicar-la, i, bueno, també és evident que treballar amb ell i després seguir treballant o seguint el seu despatx, doncs m'ha permès enllaçar i estirar molts dels temes que ell habitualment, doncs, també havia abordat, no? Diguem-ne, quan ell mor, doncs jo vaig a la presó i segueixo amb tota la gent que ell té a la presó. Per als advocats que ens dediquem al penal, per exemple, la presó és un àmbit importantíssim, no? Però sí que hem intentat, tant jo com la resta de gent del despatx, seguir imprimint d'alguna manera la mateixa mirada que ell tenia, molt de... Doncs això, d'una perspectiva de justícia social, una perspectiva, bueno, sobretot d'exercir la professió amb una determinada ètica concreta.
Tu no només has defensat els pobres, per això.
No, jo he defensat... Bueno, m'agrada pensar que puc defensar gent de tot tipus, defenso gent de tot tipus. El que passa que sí que és veritat, no?, que, bé, que al final els advocats també generem com una mena d'imatge, cada un de nosaltres, i llavors ens atraus moltes vegades a una determinada gent o una altra, no? Però jo porto casos de tot tipus i hi ha una faceta com més pública, més coneguda, però evidentment hi ha tota una feina que no es veu.
I la mare? Perquè la veu perdre molt joves, també.
Efectivament.
A què es dedicava la mare?
La mare era infermera al Santa Caterina, a l'hospital, i jo crec que, bueno, hem heredat també un sistema de valors d'ella molt, molt clar, i sobretot una voluntat de transmetre'ns una manera de ser molt, molt persistents, molt tossuts, no?, d'intentar ser molt, molt resistents en tot.
I el fet de quedar-vos orfes tan aviat, quants anys us porteu amb el Lluc?
7.
7 anys. Us va marcar a nivell de relació de germans, també? Us va unir una mica,
sí,
més?
Sí, clar, va canviar molt el paradigma, no? Bueno, va canviar molt la nostra relació, jo crec, perquè, a més, a mi com a germà gran, d'alguna manera, vaig quedar com a cap de família, si pots, sí, dir-ho, sí, així. En Lluc, doncs, havia de tenir 21 anys, no?, quan ens van faltar els pares, i jo crec que sí, vam fer molta, molta pinya, i la nostra relació ha sigut molt diferent des de llavors.
I la militància política, d'alguna manera, creus que el Lluc va anar remolc teu, en aquest sentit, per una qüestió d'edat, dic, també?
No, No voldria, diguem-ne, desmereixer-la en aquest sentit, perquè a més no seria veritat, perquè a més jo crec que hi ha matisos entre les nostres trajectòries polítiques. Ell sempre, en Lluc sempre va militar molt en l'espai de l'esquerra independentista orgànica, diguem-ne, del CPC, etc. I jo vaig iniciar potser en espais més dels moviments socials, de la solidaritat internacional, de la lluita per l'habitatge, etc. No? Llavors, finalment, vam confluir en la mateixa organització, però no, jo crec que veníem una mica d'espais diferents.
Repassàvem algunes dels casos, algunes de les carpetes que estàs pilotant. Com vas explicar a casa que t'havien proposat encarregar-te de la defensa de Santos Cerdán?
Doncs així és, no?
Hi ha molta literatura al voltant d'aquesta proposta.
Sí,
es van dir moltes coses.
Sí, i realment, clar, des de la perspectiva dels advocats, potser de vegades costa una mica d'entendre, però nosaltres diàriament estem assumint encàrrecs professionals. Alguns, diguem-ne, poden ser més o menys mediàtics, d'altres poden ser més o menys truculents, no? Diguem-ne, o tenir altres contradiccions o altres dificultats, però això és el que nosaltres fem. Jo treballo d'això, per tant, assumir un cas, bueno, perquè sabia que em comportaria doncs, haver d'estar a Madrid en algunes ocasions i, per tant, doncs, ho havia de parlar amb la meva companya i necessitava també un cert acord, no, amb això, però no em sembla tampoc, almenys en el moment de proposar-se, una cosa tan especial.
Molta gent, però, en aquell moment es va preguntar com podia ser que un exdiputat de la CUP que havia fet tanta bandera de criticar la corrupció de Convergència, potser en aquell moment, acabés defensant un presumpte corrupte socialista en aquest cas. Presumpte.
Bueno, jo... A veure...
Ho dic perquè no. A veure, van sortir veus de la CUP que van criticar molt que fossis l'escollit.
Sí. I a mi em sap greu, d'alguna manera, o penso que hem de poder entendre quin és el paper que fem els advocats. O sigui, que tothom tingui dret a la defensa em sembla un punt de partida bàsic en termes de drets, no? I negar el dret a la defensa fins i tot als rivals, als, no? Als nostres antagònics polítics, em sembla que és un gest en el que no cal entrar. O sigui, l'esquerra ha d'estar supercompromesa amb el reconeixement dels drets humans i dels drets civils i polítics. És una de les seves banderes. Per tant, des d'aquesta perspectiva, em costen una mica d'entendre algunes crítiques. Per altra banda, també crec que s'ha d'entendre el cas Cerdán com un cas que té a veure molt amb la... almenys des de la perspectiva en què nosaltres l'hem assumit, i penso que així s'ha fet explícit després, no? Que és la lluita també contra les clavegueres de l'Estat. El cas Cerdán, més enllà d'una anàlisi política molt evident, no? De que va suposar, no? La pèrdua de la ròtula, no? De la persona que s'encarregava de que la legislatura funcionés, jo crec que objectivament en l'expedient hi han dades que demostren que aquest cas té molt a veure amb les clavegueres, amb les unitats d'informació de la Guàrdia Civil, amb tot un seguit de personatges infiltrats, no? Confidents, molt fosc, molt fosc. Llavors, per mi, fins i tot des d'una perspectiva política, com a demòcrata, lluitar contra les clavegueres de l'Estat em sembla que és un dels compromisos clàssics de l'esquerra.
Per què creus que Santos Cerdán et va escollir a tu com a penalista? Perquè volia fer una defensa política?
Perquè, d'entrada, perquè buscava algú que no estigués contaminat per l'entorn de Madrid, que és un entorn, jo crec, ara mateix, un context molt intoxicat, molt, molt, molt difícil en molts sentits. Parlo d'aquest context no només judicial, sinó també mediàtic, val? De com està treballant els mitjans de comunicació a l'Estat. Està sent molt difícil dir alguna cosa que no sigui, no? Anar contra, no? Contra el govern i contra les persones que conformen aquest govern. Per tant, ell buscava algú des de fora i algú que pogués assumir, doncs, una bona perspectiva jurídica, perquè això sempre ho hem de dir, perquè a vegades en alguns se'ns penja l'etiqueta de que, com que fem defenses més polítiques, sembla com si fóssim oposats a defenses tècniques, no? Doncs no, nosaltres en aquest cas, i el que se'm demana és fer una bona defensa tècnica, però que a més pugui incorporar elements d'anàlisi política.
Sé que no pots donar detalls de la instrucció del cas, però deixa'm fer-te una pregunta.
Si han sortit, són públics, estan a tots... No. És més, apareixen als mitjans moltes vegades abans que no els coneguem nosaltres. No pateixis.
Per acceptar una defensa, tu necessites saber o estar plenament convençut de la innocència del teu client?
No, perquè, diguem-ne, en termes generals, moltes vegades defensem a persones que sabem que són culpables o que sabem que són parcialment culpables i el que fem és desplegar estratègies de justificació o estratègies d'atenuació de la responsabilitat o intentar, d'alguna manera, esquivar la prova. És a dir, la forma amb la que nosaltres treballem és molt diferent. Diguem-ne, admet moltes línies, molts matisos i jo no necessito saber si aquella persona és innocent o culpable.
Et va sorprendre la quantitat de dies que van passar fins que no van deixar en llibertat Santos Cerdán?
Sí, em va sorprendre perquè crec que aquest senyor no hauria d'haver estat mai a la presó. I perquè crec que va ser una presó que buscava un component, d'alguna manera, d'intervenir en l'escenari polític, que és una cosa que els tribunals mai no haurien de fer i que s'haurien de cuidar, d'alguna manera, que això no passés mai.
I en el cas de Koldo i Ábalos?
En el cas de Koldo i Ábalos, a mi se'm fa més difícil opinar perquè la seva presó està acordada en un expedient en el que jo no hi soc. És l'expedient de les mascaretes.
Estan coordinades les defenses o cadascú defensa el seu client i va per lliure? I aquí la cosa serà que s'apunyalin els uns als altres.
Bueno, no necessàriament ha de ser aquest l'escenari. D'entrada, he de dir que el cas mascaretes, no, que és el cas on estan ells ara mateix en presó i pendents de judici, és un expedient en el que no té res a veure el senyor Cerdán i, per tant, jo tampoc no conec ni hi ha cap tipus de coordinació sobre això. Quan arribi, si és que arriba el judici, no, de la part on sí que hi ha el senyor Cerdán i que hi ha tantes altres persones, perquè s'investiga, diguem-ne, desenes dels càrrecs del govern, doncs llavors veurem com es concreta aquesta acusació i haurem de veure també com es concreta aquesta defensa. Però deixa'm que et digui només una cosa, Roger, sobre el tema de la presó, perquè a mi sí que és una cosa que la presó provisional és una cosa que em preocupa en general, que algú pugui anar a la presó sense que se l'hagi jutjat. Recordem que Cerdán va anar a la presó perquè sabien, diguem-ne, perquè no interferís en les proves i perquè representa que hi havia una investigació en curs que havia de portar clares proves sobre comptes corrents, sobre transferències i sobre guanys per valor de 5 milions d'euros, deia la interlocutòria del Suprem, no? Bé, Cerdán ha sortit de la presó i totes aquestes proves no han aparegut. I, per tant, per mi se'm confirma que aquesta presó era absolutament injustificada.
En cas que s'obri judici, se citarà Pedro Sánchez?
Doncs, si hagués d'opinar pel que hi ha ara mateix en l'expedient, no, perquè no apareix en cap moment ni el propi Sánchez, ni el Consell de Ministres, ni res que tingui a veure amb l'estructura pròpia de la Moncloa o del govern. Jo no ho veuria, vaja.
Per tancar tot aquest capítol, la manera com t'arriba aquesta proposta de defensa, vols explicar com et va arribar? Ho dic perquè van dir que si Anna Gabriel havia tingut alguna cosa a veure, que si per part de Junts Jordi Turull també us havia posat en contacte per la relació que tenia amb Santos Cerdán, fins i tot que si Bildu també s'havia implicat en que tu fossis l'escollit.
Mm-hmm. Jo crec que... O sigui, et puc dir dues coses sobre això. Una, que crec que la confidencialitat forma part de l'ADN dels advocats. Jo crec, intento ser molt respectuós amb això i amb la gent que defenso, però sí que et puc descartar totes les tesis que m'has posat al damunt de la taula i que la meva tria té a veure amb una tria personal i professional del senyor Cerdán.
Molt bé. Helena Jubany, déu-n'hi-do també quin cas i quin gir. I l'última novetat és que Santi La Iglesia està en llibertat una altra vegada després que, per sorpresa de tots, finalment sí, entrés en presó preventiva en aquest cas. Com de prop estem que aquí s'obri un judici finalment?
Bé, jo crec que estem molt a prop perquè fins i tot la darrera de les decisions de l'Audiència de Barcelona que posen en llibertat en Santi La Iglesia confirmen tots els indicis de criminalitat i hi ha de... Per exemple, el debat sobre el tema de l'ADN, l'audiència ja diu que aquesta és una qüestió que s'haurà d'abordar en el judici. I, per tant, la pròpia audiència, en la seva resolució, ja ens està parlant de que hi haurà un judici oral, i jo crec que amb el material que tenim al damunt de la taula, amb la posició que ha tingut el fiscal i amb la que hem anat tenint com a acusació, és evident que estem pràcticament segurs de que hi haurà un judici oral.
Una cosa és que hi hagi un judici oral, i l'altra, que les proves amb tot aquest avenç de l'ADN, les proves científiques, puguin avalar d'alguna manera, siguin suficients per aclarir què va passar. Creus que això és possible 20 anys després, o més de 20 anys després?
Jo crec que sí, és clar que és possible. És a dir, no puc establir una certesa de què passarà en el judici i si realment serà un mecanisme de justícia en termes de conèixer la veritat, però que Existeix la possibilitat de que això sigui així si les persones que d'alguna manera van estar en contacte amb aquesta situació expliquen tot el que saben? Sí. Per tant, poden passar 20, 30, 40 anys. La possibilitat de conèixer la veritat sempre hi és, i en aquest cas jo crec que també.
Tu que portes ja unes quantes dècades dedicant-te a aquest ofici, tu hi creus en la justícia espanyola?
A veure, jo crec que a l'administració de justícia hi ha grans professionals i que hi ha, jo crec, una tendència per part de molta gent que treballa a l'administració de justícia a fer les coses bé. Jo mateix, diguem-ne, com a operador, intento també sempre estirar cap a aquest costat, no? I a mi l'administració de justícia també em mereix molt, molt respecte, perquè penso que s'hi deixen grans coses i que hi ha gent que intenta fer la feina de manera molt, molt ben feta, no? Ara bé, la pregunta que tu em fas, diguem-ne, hauríem de veure cas per cas, no? Situació per situació, i veure també que certament hi ha algunes tendències, de vegades, no?, que ens preocupen en la forma en com s'actuen determinats temes. Però, bueno, com per fer una afirmació general, a mi em costa molt, Roger.
Doncs fem-ho diferent. Creus que la justícia és igual per tothom a Espanya?
No. No ho és. No ho és, i... No, digues. Pregunta.
No.
Amb qui estàs pensant o amb què estàs pensant? És evident que no, que té una mirada, com tota la societat, té una mirada que la travessa en perspectiva de gènere, en perspectiva de classe i en perspectiva de raça, claríssimament. No es tracta igual en funció de com arribes en una sala de justícia. Desgraciadament, això és així.
Continues militant a la CUP?
No, ja vaig... Crec que es va... explicant el seu moment, jo havia deixat vaig deixar la militància de la CUP després del procés Garbí.
Per què?
Bé, perquè doncs feia temps que per mi hi havia determinats debats que es havien d'abordar i que no s'abordaven. Vaig confiar que això podria ser doncs durant el procés Garbí i no es va produir aquest debat, i al final, doncs bé, jo tinc algunes divergències importants, i també una mica, de vegades, fas les coses també com a gest, no?, de dir, bueno, doncs a veure si potser deixant la militància també ajudarem a que canviïn determinades coses, no? Mm.
Vas estar un parell, 3 d'anys de diputat?
Doncs mira, des de les eleccions del 27 de setembre, no?, del 2015, fins a l'aplicació del 155.
Hi ha una frase memorable que passarà als anals de la història contemporània d'aquest país, que va protagonitzar el Benet Salellas i que avui que estem repassant també una mica la trajectòria l'he de posar.
Mà estesa a la construcció de la República, però puny tancat amb les retallades. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat a Mas a la paperera de la història. Des de la CUP Crida Constituent hem enviat Felip Puig, Boi Ruiz i Irene Rigau a la paperera de la història, i que ningú li cabi cap dubte que continuarem enviant a la paperera de la història a tots els governs que pretenguin aplicar mesures antisocials. Avui s'ha escrit la darrera pàgina de l'herència del pujolisme, i avui hem acabat d'enviar també el pujolisme a la paperera de la història.
Vist on som 10 anys després, va ser una bona idea?
Com us agrada aquesta frase, eh? És una mica...
Te'n penedeixes?
No, gens. Jo sí que et introduiria un matís després de la frase, si vols, eh? I és que aquell dia es va donar una història d'aquestes coses que passen, no?, a vegades, que és que el micro no funcionava, és a dir, no era prou... No feia d'altaveu, i era una convocatòria de premsa a la porta del local de la CUP al carrer Casp, i llavors em vaig veure obligat, perquè se'm sentís, com amb la fressa dels cotxes i de la gent del carrer, perquè se'm sentís, em vaig veure forçat a pujar el to de veu, ¿vale? Llavors surto com cridant, i no, en realitat no crido tant com per transmetre un missatge contundent, sinó que crido perquè se'm senti, no? Però bueno, ha quedat com potser un missatge més contundent del que realment es volia traslladar jo en aquell moment. No me'n penedeixo, perquè crec que va ser una gran decisió la de forçar un canvi a la presidència de la Generalitat, i perquè crec que, bé, que seria una mica difícil, sobretot a posteriori, entendre que el paper de Carles Puigdemont va tenir una magnitud i un abast que difícilment l'hagués pogut tenir Artur Mas.
I has tornat a parlar amb Artur Mas alguna vegada? O?
No.
El defensaries a un judici si et demanés?
Bueno, és que jo crec que no em demanarà. Però, evidentment, diguem-ne que he defensat a molta gent que ha votat Artur Mas i que probablement doncs, li té moltíssima simpatia, només faltaria.
El cas Pujol no t'han sol·licitat algú?
No m'ha sol·licitat ningú.
El pujolisme, és a dir, l'expressió d'enviar Artur Mas a la paperera de la història també era enviar el pujolisme a la paperera de la història d'alguna manera, no? Aquesta idea.
Jo no ho tinc tan clar, això, Roger. No, o sigui, jo potser no faria tampoc una pilota de tot, no ho sé, eh? Jo crec que hi havia un missatge molt clar en què hi havia hagut unes polítiques d'austeritat, de retallades, que s'havien pactat amb el Partit Popular, precisament, durant el primer mandat d'Artur Mas, i la CUP era, o representava, i hi havia com en el seu, no, objectiu bàsic ser el revulsiu de tot això. Llavors, jo crec que era imprescindible que Artur Mas fes, en aquest sentit, el pas al costat que va fer.
La paperera de la història és una referència a Trotsky, aquella frase, no?
Sí, en el moment en què la vam, diguem-ne, encunyar, jo crec que no vam tenir tan clar si estàvem citant a Trotsky o no. Vam utilitzar aquesta expressió una mica perquè, bueno, potser sí que estava d'alguna manera en el nostre subconscient, no ho sé. Però sí, és una frase que té, jo crec que té molt de recorregut, i jo crec que està bé que en un moment com aquest, que va ser també un moment com molt històric, i que nosaltres el vivíem com que era un moment molt històric, i col·loquéssim una, no, una frase així.
Per què creus que hores, 10 anys després, la independència viu hores tan baixes a Catalunya?
Bé, perquè bàsicament perquè no hi ha una proposta política d'alguna manera que la sustenti d'una manera creïble, no? I llavors no és un projecte que es vegi a curt termini, i per tant, doncs, jo crec que per això no hi ha un sub, no forma part tampoc de la, no, de l'horitzó polític de la ciutadania.
I el fenomen Aliança Catalana, com te l'expliques?
Bueno, el fenomen Aliança Catalana és, jo crec, un fenomen totalment contextual, no? És un fenomen que, precisament a Catalunya i en alguns llocs en altres llocs dels països catalans hem aconseguit frenar, no? Quan a Alemanya, a França, a Holanda ens portaven ja 10 anys d'extrema dreta a les institucions, nosaltres aquí havíem aconseguit frenar-ho perquè hi havia un projecte, no, engrescador, que era un projecte de construcció de futur, que era l'independentisme, i en el moment en què aquest projecte d'alguna manera deixa de ser imaginable, doncs llavors l'extrema dreta aquí, com a la resta del món, doncs guanya part de la batalla.
Deus tenir una feina, tu, que te l'emportes cada dia a casa, malgrat que busquis aquests espais per la lectura, per la família, per la novel·la. Llegia l'altre dia l'Olga Tubau una entrevista meravellosa que va fer el Periódico, que reconeixia, una de les grans panelistes que tenim a Catalunya, també amb un munt de casos mediàtics a les esquenes. La vas poder llegir, aquella entrevista?
Sí, sí.
Que prenia antidepressius. Tu ets dels que t'emportes la feina a casa, també, i que et passa factura emocional?
A veure, jo no m'emporto la feina a casa, val? Sí que és una cosa que la tinc com molt, molt sagrada. Jo, precisament perquè vinc d'una família, o sigui, perquè he tingut un pare amb... podríem dir, quedarà una mica fort així, però una mica addicte al treball, no? A la feina. Jo he intentat construir una mica de dic i marcar-me uns horaris, no treballar els caps de setmana, etc. No? Llavors, jo tinc per norma no emportar-me feina a casa. Ara, imaginar que, no, que una feina com la nostra, que està tan exposada, no, a situacions tan intenses, emocions tan fortes, no et passa factura emocional, jo crec que seria una mica fals dir-ho, no? Vull dir que sí que he viscut moments de molt d'entusiasme, moments de molta decepció, no, pel resultat de la teva feina professional, i moments en què m'he sentit una mica de suro, també t'ho diré, que pensava que viuria com un gran... No? Ostres, quan guanyes aquest tema et sentiràs. I llavors arriba el moment de la sentència i ni fu ni fa, no? Vull dir que també...
Quin t'ha passat, això?
Doncs mira, em va passar amb el cas d'un noi que vaig defensar per un tema d'un assassinat a Girona, un tema complicat, i això, no? I conforme anava avançant, això que tenen els judicis de jurat, no? Que doncs fas l'informe, expliques el veredicte, no? El jurat es tanca a deliberar, tal, i finalment al cap d'un estudi, no? Tu vas com veient, no? arribarà, i dius, ostres, si guanyem, no? Em sentiré la persona més afortunada del món, no? I llavors surt la sentència i no acabes tampoc de sentir gaire res, i bueno, llavors penses, bé, està bé, estic treballant-me, no? Que al final la feina, això és feina, no? No, m'ha d'afectar relativament.
I amb la defensa de Cuixart, quina sensació et vas endur?
A veure, amb la defensa de Cuixart, sí, sobretot em vaig endur l'oportunitat de participar i de posar, no, tota la matèria gris, no només la meva, sinó de tot l'equip, perquè allò era un equip de gent boníssima, en termes jurídics, en termes comunicatius. Vaig sentir molt orgullós de poder-hi participar i d'intentar generar, no, un judici dins dels molts límits que hi havia pel tribunal, per les dificultats estratègiques i de coordinació amb altres defenses, etc, però de poder aportar, no, d'alguna manera, un moment de moltíssima confrontació democràtica amb l'Estat. O sigui, jo crec que les intervencions de Cuixart en el judici, no, part de la nostra estratègia, gent que vam portar allà, no, com a testimoni, com a observadors, ostres, va ser una experiència, bueno, única. I en aquest sentit, jo em vaig sentir molt orgullós de dir, bé, allò per al que jo venia aquí, crec que ho hem pogut fer, no? Una altra cosa és el resultat final. També t'he de dir que Cuixart, ell sempre deia, no, quan el vam anar a veure, recordo, Lledoners el dia, el 14 d'octubre del 19, ell va voler brindar per la sentència, perquè deia, bé, jo vaig entrar en el judici siguent un dels que demanaven més pena i he sortit amb un dels que m'han condemnat quasi a menys, no? I per tant la nostra estratègia de judici polític ha tingut el seu efecte.
Va faltar coordinació entre advocats amb la defensa del procés?
Moltíssima. Moltíssima. No entre els d'Òmnium, no? Però sí entre les diferents defenses. Jo crec que aquestes alçades, finalment, podem dir-ho, no? I és molt evident. Hi va haver gent que vam fer una defensa de...
Política
i parlant de drets fonamentals que havien estat vulnerats, i va haver gent que va utilitzar altres estratègies.
Per què va passar això? Perquè els clients així ho van desitjar i els sectors polítics, d'alguna manera, com va passar amb el procés, cadascú van marcar la seva estratègia, o també perquè els advocats van proposar això a l'hora de defensar els seus clients?
Segurament és una combinació de les dues coses, vale? Jo crec que seria molt lleig, no? Que ara, també per la pròpia professió, no? Jo digués que érem allà com marionetes, no? Al servei dels nostres clients, això no és així, però sí que és veritat que al representar persones que formaven part d'espais polítics, aquests espais polítics tenien les seves agendes, tenien les seves negociacions, i això influïa indirectament en el judici i en les estratègies. Això és així.
Vaig acabant. Jordi Cuixart va fer un pas al costat en el seu moment. Està retirat de la vida pública i de la vida activa com a líder del procés. Tu també vas formar part també d'això d'alguna manera, eres una cara visible i t'has apartat de la política. Creus que hi ha líders del procés que...
M'he apartat, perdona, que talli, de la política institucional.
De la política
jo seguiré
institucional.
Fent política tota, sí, la vida.
Ho sé, ho sé. Creus que hi ha líders del procés que també haurien d'haver anat a parar la paperera de la història, parafrasejant-te, si vols, o que no han fet el pas del costat necessari?
Si ha quedat reduït aquesta frase...
No, doncs va, te l'estalvio. Creus que hauria... Un pas al costat. Creus que hi ha líders del procés que haurien d'haver fet un pas al costat en el seu moment?
Jo, més que el tema aquest, a mi no em preocupa tant això, sinó em preocupa més una crítica que jo la faria extensible a tots, i també en format autocrítica, que és que part del discurs aquest que ara alimenta l'extrema dreta catalana, de que tot va ser un engany, que no és veritat, no va ser tot un engany, o sigui, això és una construcció precisament que està fent l'extrema dreta, però que d'alguna manera els actors polítics, si no expliquem o si no expliquen moltes de les coses que van passar, i per tant no s'explica tota la veritat del que va passar, també es fa difícil, d'alguna manera, no, superar aquest dol del procés i poder començar a construir. Llavors, jo la crítica la faria més en què necessitem ser més transparents, i en lo bo i en lo dolent, perquè sembla que quan dius això és perquè vols treure allà molts draps bruts. No ho dic en termes de draps bruts, dic fins i tot per posar en valor coses molt xules, molt importants, victòries que hi van haver durant aquell període, i que ara sembla que tot ho reduïm a la idea de l'engany, i això a mi em sembla pervers. Per tant, no ser transparents i no explicar-ho tot ens està portant precisament a que guanyi aquest relat de l'extrema dreta, i aquí hi ha responsabilitat de tots els actors polítics.
Més enllà del famós farol i de si estava preparat o no estava preparat, que ara l'extrema dreta evidentment fa servir aquesta paraula de l'engany, un dels problemes de l'independentisme creus que va ser el tema del liri a la mà i no calcular bé la potència i la repressió que era capaç d'aplicar l'Estat?
Segurament. Aquest és una crítica que es podria fer. a determinats espais, perquè en l'espai polític en el que jo estava, per exemple, vam elaborar un llibre durant del, no sé, l'any 15 o l'any 16, que es deia Antígona Mordassada, on d'alguna manera posàvem sobre la taula els coneixements que havíem adquirit, no?, de tot el tema repressiu de l'Estat per una mica posar l'alerta. Amb això no vull dir que no siguem lliures també de tenir responsabilitat, eh? Però sí que crec això, no?, que probablement perquè alguns dels actors que conformaven aquest espai independentista venien d'estar de governar molts anys les institucions i els hi costava, suposo, imaginar que les institucions podrien anar contra ells. Altra gent que ja feia més temps que potser estàvem en un espai amb un peu a dins i un altre fora, coneixien més, no?, que aquesta justícia política, el paper en determinats contextos de determinades unitats de policia. Però, clar, jo penso que sí, que es va pecar, però no m'agrada tampoc que es vegi com una cosa de mira'ls que va baus, sinó perquè té a veure amb la seva pròpia naturalesa, perquè ells venien de governar les institucions durant molts anys.
Com t'imagines Catalunya d'aquí 10 anys?
Doncs... m'agradaria dir-te que me l'imagino com un espai de molta més sobirania, molta més justícia i de molta més capacitat d'això, no?, d'emancipació personal i col·lectiva. 10 anys és molt de temps. De fet, una de les coses boniques per mi que ens ha ensenyat el procés és que la història té una capacitat d'accelerar-se molt gran en determinats moments. També en determinats moments pot d'alguna manera apagar-se i eternitzar-se. Però jo crec que poden passar moltes coses. Depèn de la gent, està a les mans de la gent.
I amb el Girona jugant a primera, suposo, no?
El Girona jugant a primera i qui sap si potser, no?, amb alguna altra actuació Champions.
Avui la història del Benet Salellas també retratada en aquesta novel·la Els jardins de la Nora, aquesta novetat d'Univers que avui ens ha vingut a presentar. Era l'excusa per fer una entrevista que teníem preparada d'uns quants temes més des de feia molt temps, però que teníem ganes d'afrontar també aquí el suplement. Benet, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
2:15 del matí, una pausa i tornem. No ho sé, pot ser si igual. Dèiem que érem agents de l'ordre universal. Érem agents de l'ordre universal. Érem agents de l'ordre universal. El suplement, amb Roger Escapa.